Com els havíem anunciat abans, arriba el moment de doncs, entrar en comunicació amb la nostra podòloga de capçalera, no sé si accepta aquesta denominació, la Eli Nieto. Eli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Et val aquesta denominació, no? Ets la nostra podòloga de capçalera,
sí,
o no?
Sí, tant que sí.
Doncs que avui ens parla de temes molt, molt interessants. Els hem anunciat abans ja en el sumari, però és evident que per una persona, precisament que és professional de tenir la cura dels peus, la importància de l'augment que hi ha ara de la falera aquesta que hem parlat moltes vegades pel running ha de ser molt important saber per on correm. I per nosaltres, evidentment, també, per la nostra estructura. Allò que dèiem és l'única part que toca el terra. Però, clar, també portem uns tipus de sabatilles. Fins quan les hem de fer durar? Quan es poden fer malbé aquestes sabatilles sense que nosaltres ens adonem i, evidentment, fent-nos mal a la salut dels nostres peus? Quines són les lesions més freqüents que es donen precisament quan un comença a córrer? Quina diferència hi ha? Precisament, segurament fins i tot amb la tècnica de carrera, a l'hora de córrer amb asfalt o córrer a la muntanya, que aquí hi ha moltíssima gent a Andorra també que té aquesta afició. De tot això en parlarem amb la Eli. La importància del sol és absoluta, no, Eli?
És molt important, la veritat és que, bueno, aquí solem córrer molt en asfalt perquè és el que tenim més a mà, no? Pues quan tens mitja hora, tres quarts d'hora, una hora per córrer, surts de casa, vas per aquí, solem anar vos pel riu i és el pitjor terreny que tenim per córrer perquè és el que més impacte ens proporciona. Uh-huh. Hi ha una petita part que és de tatam, que aquesta està molt bé, o si vas per terra, pues sempre hi ha menys impacte que anar per asfalt.
Clar, vol dir que la nostra estructura òssia dels peus, les articulacions, etc., en el moment en què pica contra una superfície que és molt dura i, a més, de forma molt repetitiva, això acaba cascant més que no una superfície tova.
Sí, és millor una superfície més toveta. Sobretot al córrer hi ha un petit... No, no és com quan estàs caminant, que recolzes els dos peus a terra, hi ha moments que tens els dos peus recolzats quan estàs corrent, hi ha moments que tens els dos peus a l'aire i el petit moment que piques amb el terra has d'esmorteir i has d'impulsar, no? Llavors, aquest petit moment, si hi ha molt impacte, pues, aquest impacte el rep el turmell, el rep el genoll, el maluc, i aquí comencen les lesions, no? A nivell articulacions i a nivell d'insercions musculars.
Mm-hmm. La veritat és que...
I, bueno, sempre com menys nivell tinguis, no? Pues més probabilitats tens de lesionar-te.
Clar, ara explicarem totes aquestes coses perquè no és només córrer, sinó que s'ha de saber córrer també. Compartirem, per cert, ara quan acabem la secció, un article molt interessant que és en el blog que hi ha en el web de Podoactiva, oi, Eli?
Sí.
Del doctor Aitor Pérez, que és un podòleg especialista precisament en biomecànica i que, a més, és el responsable dels centres de la Cani de Múrcia, on es recullen moltes, sí, d'aquestes qüestions que estem parlant i que són molt, molt interessants. És un article que està molt ben escrit i que jo crec que pot ser de molta utilitat en aquella gent que tingui aquesta afició a córrer, no? La veritat, sí, és que ara estava escoltant-te, Eli, i això que has dit d'aquesta superfície que hi ha de tartan, que també va al costat del riu, una miqueta més allunyant de la carretera, fins i tot caminant, es nota molt la diferència de caminar sobre asfalt, sobre terra dur, i en canvi allà, però ja només caminant ja es nota molt, eh?
Sí, sí que es nota molt. És el que dèiem, no? Quan camines, tens els dos peus a terra, i si fas llargues distàncies, pues, l'impacte també és molt repetitiu i és molt freqüent, et pots lesionar també. Hi ha pacients que quan caminen aquí a la consulta, els hi fas l'estudi, tenen una manera de caminar, pues, molt descompensada, amb basculacions pèlviques molt importants, i quan corren, corren millor que caminen, no? Perquè com està més estona a l'aire que no pas a terra,
és curiós, doncs,
els gestos, els moviments sempre són més fàcils, mm-hmm, bueno, són més adequats, no? Llavors hi ha gent que els hi va pitjor caminar que córrer, que tenen més impacte caminant que corrent.
Els especialistes com el doctor Aitor Pérez, que deia que són especialistes en biomecànica, et poden ajudar molt a tenir una bona tècnica de carrera, no?
Sí, la veritat que sí, sempre és molt bo assessorar-se, sobretot quan estàs començant. Quan estàs començant és bo agafar-te un entrenador que t'ensenyi quines són les tècniques de carrera, un entrenador personal que t'ajudi a muscular bé per preparar totes les estructures del cos a rebre aquests impactes, no? És molt important pues lo que dèiem un dia, muscular els quàdriceps, muscular les abdominals, muscular tota la musculatura de la pelvis per tenir una bona condició física i no fer-te mal. Clar.
El que passa és que a vegades parlem de les coses sense donar dades, però en aquest article ja dic que és tan complet que dona dades, en aquest cas, de l'estat espanyol, però parla d'un 2,5 milions de corredors ja a l'estat espanyol, amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística 2015, que com a mínim corren un cop a la setmana. I d'aquests, només el 2% estan federats. La qual cosa indica el doctor Pérez que presenta precisament una manca precisament de control en molts d'aquests atletes que són atletes, diguem-ne, a la pràctica, no? Però que no tenen un control, no hi ha un seguiment per part d'especialistes tècnics, d'especialistes mèdics, etc. I això ho hem de tenir molt present.
És molt important, pues, a part de l'entrenador, el que dèiem, no? Pues, vigilar l'estat de salut, pues, veure si ets apte o no apte, com estàs a nivell cardíac, fer una prova d'esforç, bueno, pues, saber quina alimentació has de seguir, que això és molt important, una correcta hidratació per no fer-te mal bé a la musculatura, als ossos, una bona circulació. És un tot. Clar, normalment comencem a córrer, ens fiquem a córrer i ja està, no? I després ja van sortint les lesions i els problemes, llavors és molt important, sí.
El doctor Pérez, arran del que estaves dient ara, Eli, acaba una de les seves conclusions en aquest article, com dèiem, que d'aquí un momentet penjarem, dient no todo es correr, perquè clar, cal tenir tècnica, cal tenir potenciació muscular, estabilitat, etc. Per cert, has parlat abans de el lloc on teòricament ens podem fer més mal, que és amb l'asfalt, perquè és una superfície dura i els impactes repetitius fan molt de mal. Però clar, aquí a Andorra hi ha molta gent que corre per la muntanya, que és teòricament més favorable, però clar, és una superfície que no és regular. I això suposo que en els nostres peus tampoc, i articulacions, tampoc ens ha d'anar molt bé del tot, no?
No, la veritat, quan corres en muntanya, diuen, bueno, està molt bé perquè no hi ha tant impacte, en pujada treballes molt el quàdriceps, però bueno, treballes molt l'ilíac, el mous, a nivell lumbar pues va bé quan puges, però el problema és que hi ha molta inestabilitat i el turmell pateix moltíssim i si no tens la musculatura del turmell ben preparada, pues, pots fer esguinços molta... de repetició o fer-te un esguinç greu. Pots, la gent quan baixen diuen, no, tenia ganes de que arribés una pujada perquè porto una estona baixant i em fa molt mal el genoll, no? Pues, clar, el genoll no té cap sol articular per la part del davant, està protegit pel quàdriceps, si no ho tenim tot ben musculat, protegit, pues, és molt fàcil que el lligament de la ròtula, els meniscos pateixin molt, el lligament creuat del genoll pateixi, és molt important tenir molt bona condició física quan fas muntanya, també, per la inestabilitat del terreny, no?
Clar.
Per quan baixes, sobretot.
Sí, diuen que el perill està a vegades baixant, més que pujant. Escolta, parlem de les sabatilles,
sí, sí, sí.
Eli.
Si hidratar-se bé abans i una bona alimentació i bueno, sobretot vigilar, pues, amb el tema d'ampolles, les ungles, tenir pues, els peus ben arreglats de tant en quant, no? Anar al podòleg també per fer una neteja,
Clar que sí.
De callositats i de més, sí.
Parlem de les sabatilles, perquè parlem molt dels peus, però les sabatilles són molt importants. Fins quan les hem de fer durar?
Les sabatilles, bueno, sempre he recomanat tenir més d'un parell de sabatilles per anar alternant.
Sí, diuen que tens menys possibilitats de lesionar-te, no?
Sí, perquè el que diem, quan fas una tirada llarga de 20 quilòmetres, 30 quilòmetres, clar, la sabatilla pues aixafa, s'enxampla, i són materials que sí que esmorteixen molt, però que necessiten recuperar-se, no? Pues un parell de dies o tres, perquè diuen que la sabatilla necessita per tornar
agafar
a recuperar
la forma.
Les seves propietats, no? Uh-huh. Llavors, clar, si has de córrer cada dia, pues alternar un dia sí, dia no, anar canviant de sabatilla. Això seria lo ideal. I després, clar, pues quan portes uns mesos corrent, et sembla que la sabatilla està impecable perquè la mires i estèticament encara està bé, però aquella sabatilla potser ja porta 400 quilòmetres a sobre, 500, 600 quilòmetres, llavors l'hauríem de canviar, hauríem de portar una miqueta de control. Llavors la gent que té més preparació, pues, sí que és veritat pues, que calculen més o menys i ja saben cada quan han de canviar, però una persona amateur que està començant pues, són coses que potser no té en compte i que sí que li poden afectar, no?, a la llarga.
Val la pena, Eli, a més que intentem, evidentment, cadascú té la butxaca que té i sap el que es pot gastar, però vull dir que intentéssim no escatimar amb la qualitat del material, en aquest cas com la sabatilla, no?
Clar, i més en tema running, no?, que el material realment que utilitzes més és aquest. Esta és la roba, dius, bueno, pues si és més barata o més cara, pues és més igual, no? Tot i que hi ha teixits molt bons que transpiren més, i... però bueno, el més important és el calçat en aquest aspecte i deixar-se assessorar per professionals i tant, bueno, pues lo que dèiem l'altre dia, no?, fer-te un estudi biomecànic o a la botiga també deixar-te assessorar una miqueta per la gent que en sap allà, no? Hi ha molts tipus de sabatilles, ara estan de moda aquestes sabatilles minimalistes.
Sí.
Nosaltres, per exemple, no les recomanem per res, sempre hi ha d'haver pues, entre el taló i l'avantpeu hi ha d'haver pues, una diferència de mil·límetres, no? I contra més amateur o menys nivell tens, pues el drop, no?, que és la diferència entre l'avantpeu i el taló, pues hauria de ser de 12 mil·límetres, 10 mil·límetres, i conforme vas agafant una mica més de nivell, pues llavors sí ja que pots anar rebaixant aquest drop, no?, aquesta diferència entre el taló i l'avantpeu. Pots anar baixant i, bueno, per tenir més sensibilitat amb el terra o, bueno, no?, contra més nivell, pues més canvien les necessitats dels corredors.
Clar, però val la pena no deixar-se emportar per modes, també, que aquí hi ha molta moda.
Clar, vas a fer una cursa popular i trobes gent que van amb aquests mitjons, o que jo inclús he vist gent que van com amb xancla, no?, que dius, bueno, això no toca, no? Això no és bo pel peu, ni menys en asfalt, clar.
I la veritat és que jo t'ho puc assegurar, perquè no per mi, però he acompanyat algú a buscar sabatilles aquí, i hi ha certs comerços on hi ha uns professionals, però de primera línia. Te'n recordes que fa unes setmanes fèiem aquell espai que dèiem si ets pronador, supinador, no? Perquè això és una de les coses que a vegades els bons professionals demanen, no? Quin tipus, si recolzes cap endins el peu o el recolzes cap enfora? Que aquesta és una altra cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a buscar el calçat, evidentment.
Sí, tot i que això, jo sempre recomano pues, això, anar al podòleg, fer-te un estudi, per lo que dèiem, no? Perquè a simple vista, un dependent de botiga, dir que ets pronador o supinador...
No, al revés, al revés.
Complex, perquè inclús a nosaltres...
Al revés, Eli. És que no m'he expressat bé. T'ho demana perquè teòricament considera aquest dependent de la botiga que tu hi has anat.
O sigui,
que tu la resposta ja la tens. Ell demana què t'han dit, ets pronador o supinador.
Què t'han dit, sí.
No és que ho determini ell, eh?
Pot ajudar molt el dependent, que nosaltres potser tenim informació, però no la mateixa que tenen ells, és pues, en funció de la marca, quin nivell té cada sabatilla,
clar,
si és per fer rodatge llarg, si és per fer rodatge curt, si és per una persona que pese més, que pese menys. En aquest aspecte, el professional de la botiga sí que ens pot ajudar moltíssim, no? I entre uns i altres, pues, fer una bona elecció.
Precisament,
al final, sí.
Precisament, amb això acabem, Eli, perquè no n'havíem parlat mai, però el pes és un dels elements més importants que determinen l'afectació sobre el peu, no?
La veritat és que sí, hi ha molta gent que augmenta de pes en poc temps i tenen conseqüències, bueno, pues tenen lesions musculars, fascitis plantars, metatarsals, ja que és dolor a la zona de l'avantpeu del peu, més esguinços de repetició al turmer, sobretot si fan esport, sobrecàrrega als genolls, realment es nota molt, i a nivell circulatori també es nota, quan hi ha un augment de pes brusc en poc temps, sobretot, pues hi ha molèsties importants, sí.
Doncs, com hem dit, ara compartirem aquest article, com dèiem, del doctor Aitor Pérez, especialista podòleg en biomecànica i responsable dels centres de podoactiva de la CANI de Múrcia, i ja veureu com aquells aficionats trobareu algunes respostes i algunes dades molt, molt interessants, com el que ens ha comentat avui novament la Eli de Podoactiva Andorra. Eli, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Àlex.
Adéu-siau.
Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.